dimarts s'acaba el programa. Sempre ens toca aquesta hora, el dimarts, escoltar anècdotes de diversos col·lectius. Hem sentit ja històries d'infermers, d'hotelers, d'hostesses, de dones de la neteja, d'estilistes, de molts col·lectius. I avui ens ocupem d'un col·lectiu que ens afecta a tots. Bé, tots ens afecten a tots, però aquest ens afecta la butxaca, que és una cosa que, diguéssim, sempre fa una mica de mal, i més en època de crisi. Volem parlar amb gent vinculada als bancs i a les caixes, i per això hem convidat a dues persones que han estat durant molts anys vinculats, alguns en actiu, d'altres no, amb aquest negociat. D'una banda, saludem en primer lloc en Manel Márquez. Bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, bon dia.
En Manel Márquez és director d'oficina, concretament d'una oficina de Bancaja que està a Cornellà, del Llobregat, des de fa 12 anys, però portes el negoci des de, vaja, de l'any 75.
Efectivament.
I podem dir que has fet de tot en una caixa, en un banc?
Sí, sí, vaig començar de caixer.
Fins i tot fent allò de posar les monedes amb aquella mena de...
Tot.
No sé si se li diu blister de plàstic, com se li diu aquella cosa.
Efectivament.
Es diu blister, com els medicaments.
Efectivament.
I això d'anar comptant i de més. I comptar bitllets quan potser no hi havia tantes màquines que comptaven les coses.
Efectivament.
Molt bé. L'altra persona que vull saludem ara mateix és en Carles García. Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Treballaves al BBVA, ara estàs prejubilat, eh?
Prejubilat.
Diu que vas fer els números i que et va sortir prou bé, com va dir, mira, ha arribat el moment de viure la vida. Molt bé, doncs nosaltres que ens alegrem, has estat a diverses entitats i has treballat a la banca durant 34 anys. Molt bé. Suposo, aquesta pregunta és una mica òbvia, però que amb tot aquest sidral de la crisi us heu tornat una mica més, diguéssim, dolents o precavits, si és que és aquesta la paraula, és a dir, que heu pres més precaucions quan ve la gent a buscar calés a les vostres entitats.
Sí, evidentment, la situació fa que tinguem que estudiar les operacions amb més detall, amb més cura, però, bueno, normalment sempre s'ha fet així i en aquests moments també, bueno, a vegades es pensa que no donem diners, es continuen deixant diners, però es pensa, es tenen que valorar una mica més les operacions de lo que es feia abans, que ja ho fèiem.
Abans era una mica un viva la Pepa, diguéssim, un visca la Pepa, o que tothom demanava diners i més o menys es concedien. Això que és que s'acusa els bancs d'haver concedit hipoteques amb una certa alegria?
Jo crec que no. El que passa és que era tot més fàcil perquè tothom ho tenia més fàcil també. I no és que fos una cosa dels bancs, sinó que en general tot era molt més senzill per tothom, no?
Hem de dir que tu, Manel, t'enfrontes una mena de client una mica diferent que el tradicional client de Finestreta, que l'has estat tractant durant molt de temps, perquè treballes un, com es diu això, banc per empreses, com se li diu?
Sí, oficina d'empreses.
I quina mena de persones et posen al davant?
Bé, és el director financer, el director general, l'administrador de l'empresa, amb el que tractem, doncs, bueno, d'unes empreses d'un cert volumen, a partir d'un cert volumen, i amb el que parlem d'operacions, doncs, d'una certa rellevància i importància.
Posem xifres, perquè els oients es facin la idea.
Bueno, podríem dir d'empreses que facturin més de 5 milions d'euros.
De 5 milions d'euros.
Efectivament.
I poden venir a demanar una pòlissa de crèdit o alguna cosa, o que volen obrir una...
Poden vindre a demanar, i crec que la missió nostra és donar-los el producte que l'empresa necessiti. Jo crec que és molt bàsic posar-se a la pell del client, i el client demana, però nosaltres també el tenim que orientar al producte aquell més necessari que creiem per l'empresa.
Anem al petit client, el que és el més habitual, una persona normal que ve a buscar calés, ja sigui un crèdit al consum per comprar-se un cotxe, posem pel cas, o per comprar-se un pis, que deuen ser els casos més habituals, o per anar de vacances. El pis és l'hipoteca, el cotxe ja seria crèdit al consum. Quines investigacions feu vosaltres per saber si aquella persona acabarà pagant? O sigui, comproveu, jo et porto la fotocòpia de la meva nòmina. Vosaltres truqueu a la meva empresa, ho mireu, això? Com va això? Va, digue-nos la veritat.
Carles. Jo crec que normalment el client que et ve a demanar això ja és client teu, amb la qual ja tens una... Tu ja coneixes coses del client. Té la nòmina domiciliada, etc. Amb la qual és molt fàcil perquè saps el temps que fa que la té, el que cobra, si té una regularitat amb els pagaments, si no queden les comptes en descobert. Amb la qual cosa, aquest és, client és molt facilíssim. El que és més difícil que ve de nou del carrer i que entra i que t'ho demana. I aquest és més sospitós perquè normalment, si tots treballem amb una entitat, lo normal és que li doni la seva entitat, no necessita anar amb una nova, no? A menys que s'hagi enfadat.
Bé, o i quan us ve un d'aquests dels nous, com ho feu per comprovar que hi ha una possibilitat de solvència?
Jo penso que lo normal també era comprovar la seva antiguitat a l'empresa, les seves nòmines, etc, i veure que realment tot allò sigui correcte i estigui bé, no?
Però, a veure, normalment es porta aquesta cosa, la fotocòpia de l'última nòmina, allà pot posar antiguitat tal, però pot ser una falsificació. Ara amb un escàner i un ordinador qualsevol pot falsificar. No estic donant idees. Jo crec que això no s'ha de ser molt enginyós.
Ja passa.
Això passa. Sí. Si us passa, que en ve gent...
Sí.
I llavors com ho descobriu? Perquè truqueu empresa per empresa per verificar que el tio treballa allà?
No, normalment això no es fa perquè també trenquem una mica la discreció de la persona davant de la seva empresa, no? El que li demanem és la renta, li demanem diverses nòmines...
Ah, la declaració de la renta sí?
Sí, lògicament la renta... per comparar un certificat, si fa falta, de la pròpia empresa amb l'antiguitat que té. Uh-huh. Llavors, a través d'una sèrie de llistes que ja que són pràcticament d'accés immediat, sabem si té incidències de, per morositat. Aleshores, bé, tenim a l'abast moltes eines avui en dia per valorar si una persona és pagadora o no és pagadora o si té un historial complicat. Jo tenia abans un jefe que deia, sí, diu, me'l vaig trobar no fa molt i em deia, diu, mira, escolta, les operacions abans les donaven quasi pel nas, perquè és que no teníem...
Per l'ofici, no?
Per l'ofici. Miràvem a la persona i deia, mira quina...
Què te'n pagarà?
Em tornarà els calés perquè és bona persona. Mm-hmm. Ara, a part d'això, que també ho fem, no? Però independentment tenim moltes eines informàtiques per saber si la persona pogués, té un historial convenient per entrar.
I el vostre nas acostuma a funcionar? En la vostra experiència? O sempre hi ha el típic que penses que pagaria i no acaba pagant?
No sé.
Ui, jo... s'ha fet el silenci,
sí,
aquí, eh?
És que ara en aquests moments, jo de veritat és que ja fa 3 anys que no estic, tinc una mica oblidat. Però jo penso que sí, que encara funciona. El que passa és que no és tan fàcil ara com abans.
Hi ha algun truc que quan anem a demanar la hipoteca hem d'anar... O sigui, per exemple, feu cas que la persona vingui ben vestida o no? Que vingui afaitada, que faci bona pinta?
Bueno, potser ja el primer impacte és bo, també, no?
O sigui, que jo però... no puc anar amb aquesta samarreta, sinó millor que vingui amb americana i corbata.
No, 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 en absolut.
No cal,
o sigui, això no cal. Llavors, de tots modos, el primer impacte sempre és positiu, i nosaltres estem per fer negoci, i fer negoci és començar, doncs, moltes vegades, deixant diners per captar el 100% al client, que és el que pretenem, no?
Clar.
Llavors, ara, posteriorment, s'analitza, vingui com vingui de vestit, o sigui, pot vindre amb traje, pot vindre amb xaquer...
Pot venir amb rastes,
exacte,
li donaràs la hipoteca, si tens bons ingressos...
I si s'analitza i tenim bons resultats d'aquests anàlisis que s'han fet previs, la hipoteca o el préstec se li donarà.
Quines històries que heu vist de seguida que eren inversemblants us ha arribat a explicar a la gent per aconseguir diners, ja sigui amb una hipoteca o amb crèdit al consum? Allò de tinc un cunyat que té una cosina que està molt malalta, alguna història d'aquestes, la gent us ve a plorar, per entendre'ns el sentit metafòric o en el sentit real.
Això s'utilitza molt, inclús jo recordo un cas d'un home...
S'utilitza molt?
Sí, i jo inclús recordo un cas d'un home que va vindre i ell volia una hipoteca perquè la seva casa valia 100 milions de pesetes. Mm-hmm. I li dèiem, si em sembla molt bé el que valia la teva casa, però tu no pots pagar-lo, per tant, per molt que valgui, si tu no pots fer front a la deuta, no val res. Mm-hmm. L'important no és el que val la hipoteca,
la casa,
o sigui,
la casa
sinó la teva, el teu poder de poder liquidar la deuta, perquè... En principi, això és una cosa, una idea que a vegades la gent la té confosa, el banc deixa calés perquè li tornin, no per quedar-se a la casa. O sigui, el negoci del banc està en tornar, que li tornin els calés amb un tipus d'interès el que sigui en aquell moment, no en quedar-se a cases. El quedar-se a cases no fa negoci el banc amb les cases.
I d'altres històries que us expliquin?
Bueno, no, la veritat...
O alguna senyoreta que s'insinua, per exemple... Us ha passat mai això?
A mi no m'ha passat.
O algun company d'oficina?
A mi tampoc. No,
que...
no,
a casa d'on està escoltant, no cal que ho digui explicar en primera persona,
no,
però...
No. Jo no, això.
La veritat...
Aquella regatera que va baixant a mida que es veu que el no...
No he tingut aquesta sort o aquesta desgràcia, no ho sé. Mm-hmm. No, la veritat és que jo crec que, a més, doncs, bueno, quan es tracta en temes amb un client, és bàsic, primordial, la professionalitat. I llavors... a vegades hi ha jocs que no es pot entrar perquè jo no m'estic jugant els meus diners. Mm. Em jugo els diners de la meva entitat.
Què passa amb els atracaments? Heu patit algun atracament a les diferents oficines on heu treballat? Com heu actuat? Com s'actua en un cas que entra algú i demana la pasta?
Jo no he tingut cap.
No n'has tingut cap?
No, perquè jo he treballat sempre en oficines molt, molt grans.
Uh-huh.
I amb la qual era... O sigui, aviam, hem tingut incidents, però no atracaments.
Què vol dir incidents?
Un incident que vam tindre, que el vam tindre que controlar, és que quan va haver l'època del canvi de l'euro a les pessetes, venien, doncs clar, clients de la cama ja i empreses. I una de les empreses portava molts calés, li vam donar el canvi, li vam donar un sobre, i quan ja tenia el sobre, el client, amb la qual la responsabilitat ja no era nostra, hi havia tres persones que van fer una mena de barull perquè es notés i li van fotre el sobre amb aquell home. El que passa és que nosaltres ho vam detectar, però clar, no es va donar temps, i aquella gent va tornar a vindre diverses vegades més. El que passa, com ja els coneixíem, ja no va tornar a passar, però aquell home li van...
O sigui, era gent que entrava a robar agafar dins l'oficina, per entendre'ns.
Sí, però no era un atracament, era un carterista que generava una mica de confusió. Clar, eren uns dies que estava les oficines molt, molt plenes, perquè hi havia moltíssima gent per canvi, sí. Era per canvi. No?
Això se'ls continua, aquestes coses del descuit i tal, s'està donant ara en aquest moment, segons llegeixes a la premsa, l'atraco directament. Jo he viscut 5, eh? Però ja fa anys. O sigui, en aquests moments a l'atraco he tingut la sort de no patir-lo i crec que ha baixat molt la incidència d'atracos directament del noi amb pistola o amb una navalla. Sí. Això jo crec que ha baixat. Va veure uns anys, però ara amb les mides de seguretat que es tenen. Ara, sí, el descuit, el donar-te diners i dir-te s'ha equivocat, tindria una... Dongui'm aquest bitllet més petit i es queden un entremig. O sigui, aquestes...
Però a vegades també us equivoqueu vosaltres, que poseu diners que no són meus, o vaja, del client, feu un ingrés que no em tocava i clar, tu poses 40.000 euros al compte, ap, jo me'ls quedo. Això passa.
Bueno, això ja seria una estafa, això... no? Per part del client que se'l queda, no?
No, home, si se'l queda, però si tu me'ls poses al compte, quan apareix un ingrés, això passa de vegades, perquè a mi m'ha passat, eh? No amb 40.000, però... que ja truco al banc i que, escolta'm, aquests diners no són meus.
Claro, claro, però som humans, no? Ens podem equivocar.
No,
però és molt difícil que passin aquestes coses.
S'han quedat, nosaltres ens va quedar un client, el que passa que ell va dir que, aviam, que ja sabia que no eren els seus, però que ja ens els tornaria.
I no els ha tornat.
Sí, suposo que els venia tornant, però quan va voler, perquè, clar, no era... Era culpa nostra i ell va dir, sí, ja, jo ja sabia que eren meus, però ja us ho tornaré.
Molt bé, doncs Manel Márquez, gràcies per explicar-nos aquestes anècdotes. Carles García, endavant amb la jubilació, aquesta prejubilació, que continuï. Sí. Adéu-siau.
Adéu-siau.